I deixeu-me presentar-vos a Tomàs Gil, que és expert en seguretat i terrorisme, i a més és inspector de policia. I em sembla que tots tenim moltes preguntes per fer-li ell. Senyor Gil, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Aquest és el primer pas de la radicalització? Això d'agafar calés i enviar-los a Estat Islàmic? I llavors hi ha un segon pas que passa per anar al combat actiu?
No, no és un primer pas ni és un segon pas, és una manifestació d'un fet, que és la radicalització en si. No n'hi ha un procediment normacional de treball. La gent es radicalitza i comença a evidenciar aquesta radicalització de diferents formes. La vestimenta, el comportament, enviar diners o matant a un sacerdot a Normandia. Perquè era la primera vegada que havien fet un acte d'aquesta naturalesa. Que la policia sàpiga que són dolents, entre cometes. Hi ha molts dolents als carrers caminant i podem tenir la constatació fehaent que són dolents, però clar, el que no podem fer és posar en un gueto a tots els potencialment perillosos. De moment, tot però arribarà.
Aquests senyors feia 20 anys que eren arbúcies.
Sí, els dos germans que avui han sortit als mitjans de comunicació després de la intervenció de la Guàrdia Civil.
20 anys arbúcies, no? Integrats,
sí, sí, però,
un
bueno,
casat amb una catalana, nanos escolaritzats...
Sí. Bueno, aquest és el problema que tenim, perquè no n'hi ha uns paràmetres...
Moltes vegades diem, per acabar amb el terrorisme, tot passa per més educació, més integració. Llavors, aquí què hem fet malament?
No, si no hem fet malament les coses. El que passa que hem d'acceptar que el món actual és un món dur i complicat. El tema de portar a terme polítiques d'integració, com les que s'estan portant, pot disminuir els riscos, però no són la garantia, el cert pensem, de que les persones a les quals van adreçades aquestes polítiques d'integració s'integren definitivament, perquè aquests senyors portaven 20 anys, vivien entre nosaltres, estaven integrats a les seves comunitats, i de cop i sobte aquestes persones resulta que no són els que la comunitat pensaven que hi eren. Aquest és el repte. Doncs tenim un seriós problema, que no és el problema del terrorisme de sempre, del Grapo, del FRAP, de l'extrema dreta, Ordine Nuevo, Ordine Nuevo, la Baden-Meinhof, l'IRA, ETA. Aquest és un altre fenomen, molt més difícil de combatre, perquè és invisible.
Quants casos d'aquests hi ha a Catalunya?
Quants?
Entenc que hi haurà moltes informacions que no ens les podrà donar. La feina de la policia precisament passa...
N'hi ha casos a Catalunya, n'hi ha casos a la Comunitat Autònoma de Madrid, n'hi ha casos a Normandia, n'hi ha casos a Roma i a Portugal. N'hi ha casos. Ara, el repte dels aparells de seguretat és la prevenció, la informació, l'anàlisi dels fets i intentar que això no es pugui produir. Però n'hi ha una enorme dificultat. Per exemple, en el... Aquests jihadistes de Normandia, un d'ells inclòs durant una temporada va portar un brazalete de control.
Sí. Ara el portava, no?
Ara el portava. No, ja no, penso que ja no. Bueno, podríem parlar de la...
Ahir explicàvem que sí, que teòricament anava amb el brazalet encara perquè el tenia localitzat sempre.
Teòricament sí, teòricament. Ara, la seguretat, en l'àmbit de la seguretat, el tema de la seguretat total no existeix, perquè podríem posar un exemple que no té res a veure amb el tema del jihadisme, que seria el tema de la violència de gènere. N'hi ha persones...
Però no podem comparar.
No. N'hi ha persones que estan supervisades per les forces de cossos de seguretat, X persones, i malauradament un dia, en 3 minuts de reloj, pim, pom, pam. És a dir, el que s'hem de fer és interioritzar que en aquests moments Europa està en una situació molt delicada. Perquè aquí n'hi ha diferents fenòmens que a la vegada s'estan produint a la taula. D'una banda, el tema del jihadisme, del terrorisme, que és una realitat. Segona qüestió, el tema dels refugiats. Tercera qüestió, el tema de la utilització fraudulenta d'aquest fenomen per part de l'extrema dreta, que és el que va obligar ahir el Santo Padre a dir, i estic totalment d'acord amb ell, esto no és una guerra de religiones, perquè no és una qüestió entre l'islam i el cristianisme. Això no són les creuades, com algú pretén incitar. Això és un tema de terrorisme. Un terrorisme que té, en el cas del terrorisme jihadista, una base d'una interpretació maniquea de l'islam i que els ha portat a aquest fenomen actual. I després també un altre tema molt important. Bueno, les causes de per què s'ha arribat on estem ara. I, bueno, aquí podríem parlar de la caiguda de l'antiga Unió Soviètica, del tema d'Iran...
No acabem a les 12, eh? No acabem a les 12.
No, és que podíem parlar moltes estones d'aquest tema.
Perquè... Anem a la paraula primer al Soler, després al Silva.
Gràcies, molt amable.
Jo sobre això el que volia dir, suposo que perquè soc periodista i per tant acabo pensant una mica el que fem els periodistes als mitjans de comunicació, que no deixa de ser un component d'altaveu i d'amplificació del que són les accions terroristes, no? El terrorisme, la missió que té, la principal missió, és aterrir la població, no? És crear la sensació de perill i crear la sensació d'amenaça. És a dir, el terrorisme no és una guerra, no és quants en mates tu i quants en mato jo. Per tant, l'objectiu del terrorisme és diferent i els mitjans de comunicació, lògicament, involuntàriament, hi contribuïm. Els mitjans de comunicació de masses i ara, a més, les xarxes socials. Em refereixo que s'atempta contra un capellà de França i tota Europa tremola. Això passa perquè hi ha mitjans de comunicació, si no, tremolaria a la plaça de davant de l'església. Per tant, aquest efecte amplificador és molt important i crec que a vegades també acaba distorsionant una mica la realitat. No vull negar que el terrorisme i el terrorisme islamista sigui una amenaça i sigui una amenaça per Europa, però si mirem aquest cap de setmana, per exemple, abans que parlàvem de violència de gènere, quantes persones han matat la seva parella a casa seva a Europa, és igual a quantes persones han mort en un accident de trànsit a Europa, veurem que el nombre de víctimes és molt més elevat del que és el terrorisme, no? Aquest cap de setmana, per exemple, un noi al Japó entra en un centre de persones discapacitades i mata 19.
Sí, matinada de dilluns.
És una notícia que acaba sent, en molts casos, no crec que s'hagin fet especials informatius sobre aquest fet.
Diferent,
sí, però si aquest senyor amb les facultats mentals pertorbades abans amb el seu telèfon mòbil grava un vídeo i diu que fa pública la seva obediència a estat islàmic,
i diu a les grans,
tot el Japó tremolaria, hi hauria un gabinet de crisi, etc, etc. El que em refereixo és que nosaltres estàvem acostumats a un tipus de terrorisme, abans citàvem ETA i el Grapo, per exemple, en el qual hi havia uns comandos i hi havia una relació orgànica entre els terroristes. Ara són gent que poden no haver anat a Síria, és a dir, pot ser que no sàpiguen ni on està Síria al mapa, però perquè han vist tres vídeos a internet, ells es graven o fan un tuit, i nosaltres ja els imputem en una cosa que, a més, en diem estat islàmic, que ja assumim el Daesh, estat islàmic, com si fos un estat, que no deixa de ser una gent, uns grupuscles que controlen unes certes parts de la població. El mateix passa amb això que sentíem amb aquesta operació d'Arbúcies, és, no?
Sí.
Aquests dos joves. Una operació molt important per tallar les vies de finançament. Home, li enviaven l'atur i li enviaven una part del sou. No sé quants diners són. Si volen aturar les vies de finançament d'estat islàmic, detinguin el rei de l'Aràbia Saudita, per exemple, o vagin a veure el senyor Erdogan i expliquin-li la seva connivència amb estat islàmic.
El que passa, Francesc, que aquí hi ha un tema molt important, que és tota la documentació interceptada,
els ordinadors
que tenien ells, perquè hi ha... els canals d'accés des d'aquests ordinadors, estat islàmic,
podem arribar,
a les finances d'estat islàmic.
Llavors,
més enllà dels calés que són de veritat, hi ha un tema del modus operandi. Panys i panys que parlem de cèl·lules dorments que estan a Ceuta, que agafen calés, molts calés del Marroc, i que els envien a estat islàmic, però no s'havia trobat la manera com s'arribava fins a Síria.
Però la gent implicada en la lluita contra el terrorisme islàmic ja sap que hi ha, a més, unes certes organitzacions pseudobenèfiques, i a partir d'aquí es canalitzen els diners. És a dir, que l'operació d'Arbúcies no és la desarticulació del finançament d'estat islàmic, ni quantitativament és res massa important. És a dir, són tres senyors, un que arreglava autobusos i el germà que no sé què feia, l'altre que estava a Turca, enviaven una part del seu sou a estat islàmic. El que em refereixo és que amb aquesta sensació d'alarma correm el risc d'acabar amplificant aquest tipus d'informacions.
Sempre una sensació d'alarma, efectivament, però resulta que s'han de respondre a aquestes sensacions amb els fets reals.
Uh-huh.
Aleshores, jo crec que estar 5 dies parlant de les causes i de les responsabilitats que té Estats Units o Europa o la situació d'Erdogan o no sé què, tot això està molt bé, però al final ens perdríem perquè intentaríem entendre la història de la humanitat del segle XX i del segle XXI i podríem fer un seminari i encara no el trauríem la iguaneta. I si relativitzem tant i diem no, és que clar, mirem també els morts per accidents d'automòbil o mirem els morts per arma de foc als Estats Units, bueno, clar, escolta, d'acord, però aquí hi ha un fenomen que és aquest i és un fenomen seriós. Per què? Perquè és veritat que és un nou tipus de militància en el crim. La militància de que una persona pot fer una barbaritat, declarar-se membre d'estat islàmic, i estat islàmic que sí que existeix perquè té un territori controlat en una part geoestratègica molt important del món, te reconeix com a guerrer d'ell. I caram, i aquí hi ha un problema. Com que això està despertant moltíssimes adhesions, que després també podíem estudiar psicològicament, sociològicament, què passa que una persona de la Banlieue de París o que una persona de Ceuta o que una persona d'Arbúcies, etc. Bueno, podem estudiar tot el que vulguem, però està clar que hi ha un moviment que se dedica al crim, que se dedica a l'assassinat, que se dedica a matar, com més millor, i que té un munt de gent per tot Europa disposada a entrar-hi i a fer-ho elles també. Escolta, això, només mirant el que passa a França, que és molt seriós, mereix una certa alarma. Quin és el problema? La quantitat. Perquè la policia pot tindre, no sé, clar, jo no sé quanta gent porta una polsera per evitar que exercisca la violència contra la seva dona. La
mira, Vicent, quines dades m'acosta la sotsdirectora del programa, la Cristina Solies. Pels qui ens posem les mans al cap cada cop que diem com, pot ser que es cometin atacs per part de gent que està vigilada per la policia.
Quants
n'hi ha? Dades del 2015.
Clar, quants n'hi ha?
20.000 persones fitxades, sí, sospitoses de terrorisme a França. 143.000 policies, 95.000 gendarmes.
Per tant, tu vol dir que tu has de tindre com a mínim un policia darrere de cada una d'aquestes persones tot el dia. I això no és operatiu i això és impossible.
I per tant,
el fenomen que demana tota mena de reflexions, debats no, per l'amor de Déu, perquè no obrim mil i no en tanquem cap, però reflexions sí, i sobretot els estats, els responsables de l'ordre públic, els responsables de polítiques socials, els responsables de política internacional, demanen una reflexió contínua, però clar, collons, és molt preocupant, és que això és molt seriós. No és una guerra de religions, eh? Sí. Però és una guerra d'una part de la població important a Europa que se sent atreta pel crim.
A mi em preocupa més la reacció que pot tenir Europa o a quins governs es pot acabar favorint o quin tipus de partits poden arribar al poder.
Això es faria amb estat islàmic o sense. Això ha sigut la història de la humanitat. I Xina, quan ocupa una posició en el tauler de la política internacional, a mi també em preocupa, i també em preocupa què farà l'Índia, o també em preocupa què està fent Rússia. D'acord? Per això, amb estat islàmic o amb sense, ens podem preocupar per tot això, i què ha fet amb el colonialisme en el segle XX a Europa, i què
no,
està fent...
No, amb estat islàmic o sense no, però l'amenaça o l'amplificació d'aquesta amenaça jihadista pots fer que doncs... a Europa, a Àustria, per exemple, properament, però també a França i també a Holanda, hi hagi un ascens de governs d'extrema dreta.
Això sí, però...
Per tant,
això és una
conseqüència
terrible. Com n'hi ha una altra, que és quina política internacional marquen els països, que és que França se'n va bombardejar a Síria i aleshores tornen a reproduir l'error que ja va fer el fill de Bush, bàsicament. Sí. I dius, ostres, tu, ha d'haver-hi més serenitat, ha d'haver-hi... És veritat, però... Perquè hi ha el problema, i el problema és greu, i el que ens preocupa és com fer-li front. Ara,
volia,
és difícil controlar tot això.
Vicenç, jo volia preguntar-li, ja que tenim aquí, fer una reflexió i fer-li una pregunta a l'expert de la policia.
Thomas Hill,
sí, aprofitant que està aquí amb nosaltres, en el següent sentit, el que va passar fa dos dies, efectivament jo crec que ho has dit, no? És una inflexió important, no? Perquè és un canvi... Jo llegia l'altre dia que em sembla que a França no sé quantes sinagogues i mesquites n'hi ha, però la majoria estan vigilades per la policia, però hi ha 40.000 esglésies catòliques. Clar, amb un poblet petit com l'altre dia, que entrin dos nois joves, en plena missa, amb un sacerdot de 86 anys, em sembla que tenia, que el fagin posar de genolls, que li tallin el coll davant d'una monja i de tres o quatre persones més que hi havia allà... Clar, la inseguretat que genera això, perquè al final jo la pregunta que et faig és, clar, això és impossible de vigilar, però a França i a Espanya o a Catalunya, és a dir, per fer una pregunta, els que podem anar a missa, o saps, a la gent que va a missa, podem anar a missa amb la família, amb la tranquil·litat que això no pot passar a Espanya, no pot passar a Catalunya, o realment és una cosa que és inevitable i per tant hem d'assumir, perquè clar, era una església petita, imagina't això, jo vaig estar a Roma fa uns mesos i les mesures al Vaticà, a Santa Maria Maggiore, és a dir, les esglésies més importants eren brutals, jo la veritat és que realment era fins i tot una mica desagradable, doncs, que per entrar a una església debilita, doncs passessis per tots aquests controls, no? Però clar, les esglésies petites d'aquests pobles, és a dir, els grans monuments, doncs no hi ha problema, però, o a Catalunya, no? O sigui, si a Arbúcies hi ha persones d'aquest estil, poden anar a una església. I la pregunta és, això pot passar aquí?
Bueno, és una pregunta directa i exigeix una resposta sincera i directa. N'hi ha algun principi matemàtic i dic que aquí no pot passar? Per què? Perquè estem protegits per alguna divinitat nosaltres? Perquè som millor que els altres? Perquè Espanya no forma part de l'objectiu del jihadisme, perquè jo diria pues, és qüestió de llegir els seus documents a Andalus, oiga, el número uno, number one, no?, que dirien els anglesos, estem en primera línia de l'objectiu, per lo que representem històricament i territorialment. A partir d'aquí, què hem de fer davant aquesta nova situació? Pues intentar portar una vida raonable, normal, pensant que aquells que tenen l'obligació professional de vetllar per la nostra seguretat fan una feina ben feta. Tot lo de més és entrar en una mena de disbauxa total i absoluta negativa.
pot passar, i tant que pot passar. Bueno, no va passar els atemptats de l'11M a Madrid? No va haver un intent, també d'atemptat, sembla ser, a Barcelona, en el metro? Per què no pot passar? El que sí hem de fer és intentar, en aquesta nova situació, que és tan difícil i tan complexa, utilitzar els mecanismes de la racionalitat per evitar entrar en les emocions i en la disbaixa col·lectiva. Perquè, clar, el senyor Holland també deia farà 48 hores o 72 hores després dels atemptats de, penso que va ser el de Niza, que crearia una milícia de ciutadans voluntaris. Bueno, sincerament, amb tot el respecte al senyor Holland i a la República Francesa, jo penso que ja tenim els instruments. Quins són aquests instruments? Pues són la policia, el poder judicial, el sistema penitenciari i la societat organitzada. No poden entrar a obrir portes que els aboquin a la irracionalitat. Admetem que aquesta situació és complexa. Ara, davant els greus problemes, grans decisions i sobretot intel·lecto. Lo que no puede es abonar un campo abierto al populismo, a la extrema dreta, al Front Nacional, que passarà a Àustria el mes d'octubre, no? El senyor Trump, que esperem que no guanyi, ho dic aquí, esperem que no guanyi, perquè seria un element més de distorsió. Ja tenim el senyor Erdogan ficant lenya a l'assador.
Li vull preguntar també si existeix la desradicalització. Un moment.
Escoltem RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Parlava el senyor Gil de política penitenciària, parlava de lleis, jo li demanava, funciona la desradicalització de terroristes? De jihadistes?
La desradicalització, no. No, jo no la conec.
O sigui, no coneixem ningú que en el seu dia estigués a Estat Islàmic i que ara estigui integrat, que renunciï a la violència?
Si parlem de casos individuals, a veure-los segur que n'hi han. Ara, si parlem d'una forma raonable, ordenada, acadèmica, n'hi han programes d'aquest tipus a l'Estat espanyol, a la France?
Les presons estan plenes de jihadistes.
Sí, sí, sí. Però programes de desradicalització. Una cosa és la prevenció de la radicalitat.
Té eficàcia aquesta?
Que estem ficats, fins al coll, en la prevenció de la radicalitat. I una altra cosa és parlar de si n'hi ha programes perquè està radicalitzat, deixi d'estar radicalitzat. Jo crec, la meva informació, que no estan operatius. Que hi haurien d'haver programes d'aquest tipus? Sí. Home, d'entrada, pues, a les presons, no? Clar, perquè les presons són uns centres en els quals les persones estan tot el dia. També podríem parlar de la dispersió, no?
El senyor Gil ens ho pot dir, per exemple, però un dels problemes principals que tenen molts països europeus és que fem els retornats. És a dir, gent que ha anat a combatre a Síria, gent que, a més, ja té una expertesa amb el funcionament de les armes, amb la manipulació d'explosius, i desradicalitzats o no, però tornen. I són gent que tenen passaport europeu.
Clar, aquesta gent, doncs, suposa un seriós perill per tota la comunitat. Amb la qual cosa, una persona que s'ha anat voluntàriament a Síria, combatre, i està documentat en el Daesh, i torna aquí, oiga, pues, que pugui anar tranquil·lament per la vida, seria, al meu entendre, una enorme irresponsabilitat. Una bomba de rellogeria a casa. I jo, personalment, no vull tenir bombes de rellogeria.
Però què fas? Perquè, clar, mira, el tema dels braçalets electrònics, aquest tipus de control, aquestes coses, primer que els nostres estats són estats de dret i, per tant, tenen unes garanties que són per tothom.
Pues criminalitzar aquestes conductes.
El problema és que si canviem les lleis, tipus lleis mordassa i coses d'aquestes, això no afecta a tots.
Crear el tipus penal, perquè no és normal, en exercici de la meva llibertat individual, anar-me a combatre contra... I donar que no és normal, si està documentat i són fets provats...
Convertir això en un delicte i, per
vostè
tant...
Vostè ha d'anar a la presó. Si vostè entra a territori nacional, espanyol o català. No entrarem a discutir de lo que diu vostè abans, Però lo que no poden és assumir aquests reptes en una frivolitat. Perquè no són temps per la frivolitat. Són temps per la responsabilitat. Però, clar, per ser responsable has d'utilitzar la racionalitat, no les emocions.
Però com? Però com?
Pues davant un problema, afrontar-lo col·lectivament amb les institucions que ens hem donat.
Però si no hi ha responsabilitat ni per formar govern on primen les emocions.
Però al final sempre que parlem d'això,
no és igual.
La voluntat política sempre té una concreció que és indiscutible, que és el pressupost. I si quan parlem de Renfe, doncs és molt fàcil. Mirem les inversions que ha fet Adif a Catalunya en els últims 5 anys, si s'ha complert el compromís dels 3.000 milions d'euros que s'havien de... I si mirem això, també. És a dir, hi ha una part que és policial, l'accepta tothom, de vegades, històricament, hi ha gent que no ho acceptava tant, ara ja sembla que ho accepta tothom, i que ha de garantir la seguretat, però des de la immediatesa. I hi ha una fórmula que són mesures estructurals que tampoc es poden demanar miracles, No es pot demanar que Espanya intervinga en la definició de la política internacional o que controla Erdogan. No es pot fer res de tot això. Ni nosaltres hem d'assumir com a espanyols en aquell moment la càrrega de culpa que tenim respecte a l'actuació espanyola en Àfrica, en el nord d'Àfrica. Escolta, vull dir, hi ha coses que són molt difícils, no es poden acceptar així. Ara n'hi ha que sí. Vull dir, hi ha polítiques i dependrà dels recursos que tu dediques que puguen funcionar més o menys. Està clar que a la Valia, a París i en totes les grans ciutats franceses hi ha hagut un error tremendo, i està clar també que, per exemple, a Barcelona hi ha guetitzacions en algunes comunitats que a la llarga podrien desencadenar també aquests moviments, per dir-ho així. Bé, doncs això, o t'hi dediques o no t'hi dediques, o l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'Estat s'hi dediquen o ho deixen estar, i després es queixen o només aboquen diners amb mesures policials. I s'ha de mirar tot.
Però que estareu d'acord tots que això s'ha fet millor aquí que, per exemple, a França?
No, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que a França, primera, el problema era molt més seriós.
Una mica millor, perdó.
Una mica millor, sí, perquè, però ja venim de l'experiència. És a dir, aquí quan en el Raval comencen a concentrar-se determinats col·lectius, cojo, que no són només perquè hi ha pakistanesos, però n'hi ha moltíssims filipins, fins i tot gairebé quasi més que... En el Raval no, bueno, però vaig a dir... Però en el Raval es decideix, doncs mire, l'Ajuntament decideix i la Generalitat decideixen posar universitats, centres culturals, esponjar, etcètera, etcètera. Sí, això fa que hi hagi estudiants, que hi hagi un altre tipus de... que no és només un grup específic. Aquestes són les polítiques que crec que s'han de fer jo. És molt difícil controlar que quan la gent ve a un país, perquè hi ve de la immigració forçada, no se reunisquen ells mateixos, perquè s'han d'ajudar. Ara, dit això, tu no tens per què convertir un barri en una bomba de rellotgeria acumulant-la i que esclate d'aquí 10 anys o d'aquí 20. Però aquí s'ha fet una mica millor, una mica només, s'ha fet una mica, perquè ja hi havia l'experiència d'altres llocs. I jo crec que no s'ha aprofitat encara bé, que encara es poden fer més coses. I és això el que s'ha de treballar. Hi ha entitats que treballen al Raval, per exemple, amb nanos, treballant amb ells, dedicant-los atenció, etcètera, etcètera. Algunes són religioses, altres són absolutament laiques i no tenen res a veure. S'han de treballar amb aquesta gent, s'han de potenciar, evidentment.
Estic molt d'acord amb tu, però clar, qui parla del Raval parla de Salt,
sí,
a Girona.
Sí. Jo del Raval,
o parla d'Arbúcies.
Perquè el tinc davant. O parla d'Arbúcies.
Però jo no conec... 20 anys integrats.
Sí.
Ja hi som.
Bueno, clar, però tu, això, al final, hi ha un nivell de risc que no evitaràs
mai. És inevitable. Jo, perdoneu, perquè a l'atemptat de Niça, si no recordo malament, van morir 25 persones que eren musulmanes, no?
Sí.
És a dir, que el risc a vegades...
Sí, de 84 a 25. Sí,
clar,
sí.
És que el risc a vegades...
No, les principals víctimes d'estat islàmic són musulmans.
Per això dic, sí, és que el risc a vegades de pensar que això va per un col·lectiu, per una religió, per... No, és que va per una altra via. I potser és que el millor és inevitable, perquè potser és que... Jo també pensava que la policia espanyola funciona millor que la francesa, tu m'estàs dient que no, que és un problema de risc, és un problema també de la seva història, diguem-ne, dels conflictes a les persones que han anat fora i han tornat, potser per la via legislativa de crear nous tipus penals, és una possibilitat, però al final tens dues persones arbúcies integrades que no és perquè siguin musulmans, són musulmans radicalitzats que consideren, amb una interpretació de l'islam que no està d'acord amb la majoria, doncs que matar persones i sacrificar-se després és una manera d'arribar al paradís, perquè al final és aquesta la solució, sí. Perquè el greu problema és que aquesta gent després no té cap problema en immolar-se.
No.
Aquesta és la gran diferència.
Bé, tampoc generalitzem, perquè Arbúcies estem parlant de dues persones que canviaven calés...
No parlava dels d'Arbúcies.
El que passa que sí que és veritat que s'ha dit que a vegades això pot ser un primer pas, que vostè em deia, no necessàriament. però a vegades passa.
A vegades passa, sí. Jo aquí volia fer una petita reflexió també, perquè ara s'han dit coses que he pres unes notes, m'han semblat molt interessant, no? Bueno, quan parlem de França, no? Bueno, França es porta dos generacions de ventatge, no?, en el tema de la immigració, que van començar quan va acabar la Segona Guerra Mundial, quan Argèlia, la indústria de l'automòbil, la Renault, etcètera, etcètera, etcètera. Nosaltres hem tingut èpoques després, l'experiència de lo que succeïa en França, que les úniques polítiques socials que em va portar a terme en el seu moment era l'època del senyor Léon Jospin, que després va deixar de ser president del govern, i tot això es va acabar i van començar els famosos incidents de les Baleines de París. Bé, nosaltres no tenim Baleines de París en aquest moment. Aquesta és la meva opinió personal. No les tenim, tampoc les hem de tindre en el futur. Ara, i en Alemanya? Quina explicació trobem a Alemanya? I en Alemanya quina explicació trobem? I pregunto jo, i en Bèlgica, quina explicació trobem també a la Bèlgica? És a dir, parlem de la Bèlgica, d'Alemanya, de França, bueno, que no solament és un tema de fer polítiques públiques que s'han de fer per garantir la integració, que són indispensables, però és que el problema que tenim ara, en aquests moments, no solament és un tema de polítiques públiques per afavorir la integració, que polítiques públiques per afavorir la integració, a veure-les, les hi. I han de continuar, eh? Han de continuar. Ara bé, és que estem parlant de dos persones, o de tres, o de quatre, o de les que siguin, que porten entre nosaltres 20 anys, 35, 15 anys, estan integrades, i de cop i volta, en un plis-plas, canvien. Aquest és el problema, i aquí estan...
Però canvien, sí, o ens donem compte de que han canviat?
No, els donem compte, però són clar, canvis ràpids.
Però igual no canvien, igual han sigut així i dissimulen o actuen d'una forma opaca.
Però és que... No, jo crec que sí que canvien i que, a més, no és un fenomen nou, perquè si mirem la composició dels escamots que van perpetrar els atemptats de l'11 de setembre als Estats Units, Mohamed Atta,
sí,
eren gent europeïtzada moltes vegades, a més...
I formada.
Formada, molt formada. De famílies, a més, benestants, i moltes vegades de segona generació. És a dir, que aquesta explicació tan simple de dir són gent que venen del seu país, no tenen res a perdre, són gent que estan enfadades amb el món, i no és només això, o no és
no,
això.
No, però estic, vamos, totalment d'acord. Però clar, també hem d'entendre que avui dia tenim unes eines que són positives, però també tenen els seus efectes negatius, la balança, no? Bueno, les xarxes socials, no? Com opera el Daesh? Pues a través de les redes socials, encriptades, etcètera, etcètera. És a dir, no has d'anar a Síria per fer un curset d'adoctrinament. Pots estar a Granollers tranquil·lament a casa per la nit i t'estan adoctrinant.
És possible reduir el 100% el risc d'un incendi forestal? No. És necessari invertir en bombers? Molt.
Sí.
És necessari mirar també què passa en el sotobosc, que mirar també què passa si en els municipis, que si és aquells terrenys estan més o menys controlats, si això, si allò altre... És que és tot.
I ja s'està fent.
El que passa és que, evidentment, com quan els resultats resulta que no són magnífics, sinó que són complicats o són durs, doncs s'ha d'anar revisant una per una totes aquestes polítiques. I la tentació sempre més fàcil és endurir el codi penal o donar més recursos a la policia. D'acord. Record. És a dir, segurament la policia en una d'entrada, quan va passar aquí l'11M, resulta que hi havia comunicacions que si ni tan sols hi havia intèrprets per saber què estaven dient. Per tant, és evident que calen més recursos. És evident també que al mateix temps s'ha d'enfrontar un problema estructural. Però això no s'eliminarà el risc d'incendi al 100%, no, és impossible.
Pot disminuir-lo molt, que és a lo que hem d'aspirar.
Pues estem parlant d'això.
I en el fons no deixa de ser una trobar el punt mig entre el que és la seguretat i la llibertat.
Tema important.
Perquè, clar, si volem més seguretat, podem anar limitant les llibertats, no? Per exemple, Turquia. Turquia, ara, emparat sí. amb la seguretat i la seguretat de la República, el senyor Erdogan s'està ventilant totes les llibertats, no? Per exemple, nosaltres aquí acceptaríem un major control de les xarxes socials, una limitació de l'ús de les xarxes socials per evitar que s'hi propaguin o que s'hi faci apologia del terrorisme o difusió d'idees que puguin desembocar en una radicalització. Estaríem disposats o no? Estaríem disposats a tenir, per exemple, a les portes dels centres comercials, a les portes del metro, detectors de metalls, estarien disposats o no als instituts? Sí o no? És a dir,
estaríem disposats a perdre més temps en vols per reduir-ne el risc, ho estem fent ja. Estem disposats ara, quan anem en trens, que això també és una mica curiós, perquè vegem que de vegades algunes coses són curioses, en trens de llarga distància o de gran velocitat hi ha controls, i en canvi que és impossible controlar tots els altres trens, i per tant només n'hi ha... Sí. Però estem disposats, si la gent s'hi presta.
Que no, és un...
Si no s'hi presta, és el tema remei.
És que s'hi presta.
Que la teva pregunta, sí, la resposta vegades... és que anem cap allà. O sigui, jo estic totalment... O sigui, jo em sento, quan vaig a un aeroport o a un lloc d'aquests, em sento que m'estan tractant de manera injusta, però encara que no estigui d'acord, ho accepto, perquè penso que és per la seguretat.
Però el que dic és que hi ha un... I són comentaris que he sentit i que se senten, dir, clar, és que ara a Europa, com que no hi ha fronteres, com si fos un problema que no hi hagi fronteres, no?
El fet que no hi hagi... És meravellós que no hi hagi fronteres.
És meravellós per poder anar a França i anar tot recte. Però això vol dir que passa a tothom.
Els estats, quan s'inquieten, les tornen a posar immediatament, cosa que és absolutament ridícula, perquè ja no serveix de res.
Aprofundiré en el que deia el Francesc, que jo, per exemple, hi ha un tema que és molt important, que és el tema de la llibertat religiosa. És a dir, es pot plantejar un control a la religió?
Per exemple.
Per exemple. Sí, es pot plantejar un control, efectivament.
No, es pot plantejar un control al discurs públic.
Al discurs públic
no
públic.
Però aquest control ja existeix, que no té ni a la xenofòbia, ni a la violència, ni a l'odi interreligiós, etc, ja, etc. Però és que això ja és així, legalment.
Però hi ha
molts vídeos a internet que els imams fan una interpretació del Corán que atenta a la llibertat.
El que passa és que tornem a les dificultats prèvies. Tu has de fiar-te, per dir-ho així, d'aquells imams que consideres més radicalitzats, perquè no posaràs un intèrpret en cada mesquita seguint tots els discursos i tot això que fan a cada moment. Vull dir, al final hi ha un criteri d'adequar els teus recursos a la realitat, i no sempre te'n surts. Algú dirà, és que aquest senyor ja fa molt de temps que està dient coses d'aquestes. Doncs mire, no és n'havia massa aventat. Miren, tenim 3, 4, 5 més que ells sí que els tenen control. És que jo crec que això ja es fa. El que passa és que, tornem a insistir, també hem d'estar, no només hem d'estar disposats a prendre, a molestar-nos amb aquesta seguretat, és que l'hem de pagar. Però és que totes aquestes mesures de seguretat en els aeroports la paguem, tenen un cost. I sí, per tant, també hem d'acceptar això, que hi ha una part dels nostres impostos que s'han de dedicar a aquestes coses. I és així.
Un moment, senyor Gil.
Sí, no, jo volia fer una reflexió a això que comenta vostè, no?, dels límits, no?
Es refereix al soler.
Sí, la llibertat i la seguretat, perquè, mira, casualment formo part d'un de reflexió a la Universitat Autònoma de Barcelona, en la que col·laboro fa 25 anys com a associat constitucional, que és Libertat, Seguretat i Transformacions de l'Estat. Uh-huh. Bueno, aquesta és la gran preocupació, l'equilibri, la balança, el fiel de la balança, fins a on? Bueno, pues... N'hi ha uns límits, no? I quins són aquests límits? Pues és l'estat de dret, els drets fonamentals. Aconseguir Europa després de la Segona Guerra Mundial com a experiència negativa del nazisme i del fascisme. Ara bé, dit això, el que tampoc poden ser és ingenuos i pensar que no hem d'utilitzar els nostres mecanismes, el control de les xarxes socials, pues claro que sí. El control del discurs que es fan a les mezquites, totalment necessari en aquests moments. Indispensable. I també voldria dir un tema personal. Jo com a ciutadà, és cert que porto 37 anys a la seguretat pública, però com a ciutadà, pare de família d'aquesta ciutat de Barcelona i membre de la comunitat, també m'agrada visualitzar en aquests moments que estem en el nivell 4 i que estan passant coses de les que aquí estem parlant en aquests moments, la visualització clara i directa de que els poders públics estan on han d'estar. És a dir, jo demano que n'hi hagi una presència policial totalment visible en determinats centres d'aquesta ciutat. Per exemple,
això ja hi és, no?
L'estació de Sants de Barcelona.
Uh-huh. Ja hi és, ja hi és.
Sí, ja és, sí. Això és el que inclou el nivell 4.
Exacte, sí.
És millor que també que no siguin tan visibles. Vull dir que hi hagi de tot. Que hi hagi de visibles i d'invisibles.
No,
ser... Perquè, clar, els visibles són tan fàcils d'eludir.
No, però és que hem de ser responsables. I el ciutadà, que ens està sentint i que treballa, que porta una vida digna, que té moltes dificultats per tirar endavant la seva vida, quan hi ha uns riscos en l'atmosfera, també demana que els poders públics visualitzin aquesta preocupació per la seva llibertat i dels seus familiars, però, amics i compatriotes.
Però aquesta exhibició...
No és una exhibició.
Exhibició és una manera de parlar. Una manera de parlar. Exhibir vol dir que tu veus aquella policia.
Sí.
Tranquil·litza la gent, pot dissuadir en algun moment algun intent,
també.
Però no és determinant.
No.
Allò que és més determinant és aquella gent precisament que no veus.
però també volem veure els uniformes si ja al transport públic i als mitjans de comunicació.
Jo el que vull és que m'asseguren al màxim, dins dels impostos que paga, la meva seguretat pública, al màxim. I si ho fan de manera invisible, però quan veus qualsevol cosa sempre hi ha algú que apareix i actua i que no va en uniforme, o si va amb una metralleta, doncs ja s'ho faran. Jo no necessite metralletes per sentir-me segur. Només necessite que les autoritats competents actuen millor que en Renfe. És a dir, que em puguin garantir, que puguin garantir una mica més la meva seguretat.
No, però sobre això dels uniformes, jo crec que sí que és interessant i que té molt a veure la història de Catalunya i d'Espanya en general com a país dels últims anys, no? Jo crec que sobretot arran del franquisme hi ha una certa
feblesa mental.
Sí, i no s'accepta com a normal i fins i tot com a positiva la presència d'uniformats al carrer.
Ja, no crec que està canviant això.
Ja no et dic de militars, les primeres vegades que vaig anar als Estats Units, em recordo que a mi em sorprenia molt la presència constant d'uniformats militars també, no només al carrer, sinó als mitjans de comunicació.
Però això ara passa a Bèlgica, passa a Alemanya, passa a França,
ja és molt més encara, no?
És diferència ara a Catalunya, que hi ha en aquest sentit de vegades un sentiment molt, molt important o molt general que jo no compartís. A Catalunya són els cossos antiavalots, els cossos de manifestació, etc, etc, els que desperten aquestes reticències. Mm-hmm. La policia en general, la policia que són Mossos a Catalunya, sí, perquè si no són fronteres, si no són duanes, són Mossos, no desperten aquesta inquietud.
Jo crec que siguin una presència molt benvinguda per la població. Jo crec que ve justament perquè venim de 40 anys de franquisme i que els estaven connotats negativament com una força repressora i no defensora de la població.
Jo veig que la gent se cabreja quan hi ha una manifestació i d'alguna manera s'intenta salvar l'ordre públic en aquesta manifestació, i només aquestes expressions, hi ha molta gent que diu que no, de quan és un altre tipus de cos policial o un altre tipus d'especialitat policial. La gent quan veu un uniforme en una estació, no veig ningú que s'acosti i diga què fan vostès aquí.
Al revés. Quan tens un problema, el que busques és l'uniforme.
Francesc, però jo crec que això està canviant una mica precisament per culpa d'aquest fenomen terrorista. És a dir, jo ara, ahir vaig anar a la tarda per la zona del Passeig Marítim.
Estava parlant de Barcelona, eh?
De Barcelona, sí, perdó. A prop de l'Hotel Vela, per allà. Hi havia molta gent a la platja a la tarda, a les 7 de la tarda, una cosa així. Hi havia molta policia dels Mossos d'Esquadra, perquè és una zona que m'imagino que pot ser objectiu.
Estratègica, no?
Jo ara els veig, primer hi ha una certa alerta, perquè et fan recordar què és el que està passant, però a la vegada em dóna sensació de tranquil·litat. Sí, i això jo crec que ha canviat.
Sí, està canviant i ens hi estem acostumant.
Ara.
Jo no havia vist mai policies al carrer amb armes llargues, no? Ara, per exemple, jo he vist molt a prop de Sagrada Família i els veig cada matí.
Jo també.
Sí, fa temps que van anar amb llarga.
Sí, però al carrer, però cada dia al carrer a la cantonada, jo no
però
els veia
també estan la gran plaça de Brussel·les o al Vaticà, i veuràs a l'exèrcit a Bèlgica, amb tanquetes al mig de la gran plaça, armats fins
això,
aquí.
Això aquí sí que despertaria bastant retirada.
Clar, i allà la gent, allà també desperta, perquè veure l'exèrcit a la una plaça...
I si vas a Israel els trobes dins els centres comercials, eh?
Evidentment, sí.
A mi m'agradaria afegir, simplement, això que estem parlant penso que és molt important. Les societats democràtiques com la nostra, que també tenen aquests moments negatius, com el que estem visquent actualment, que motiva aquesta tertúlia que m'han convidat vostès, és que com a comunitat humana, organitzada políticament, això que deia el Max Weber, no? El político, el científico, pàgina 133, no? Quan vaig fer la tesi doctoral, tinc bona memòria, jo tinc molta memòria històrica, hem d'afavorir una cultura de la seguretat i de la defensa. En Francia això es porta a terme sobre aquests principis del republicanisme cívico, no? No de la república com a forma d'estat, sinó de la república com a comportament ciutadà i corresponsabilitat. Els temes de cultura i de seguretat no solament són del poder públic. Tremenda equivocació. Els ciutadans s'han d'implicar. Què podem fer en aquest moment? Perquè el ciutadà també pot fer coses. Pues observar, cridar a la policia si observa una cosa estranya, entendre que n'hi hagi policia a la zona de l'Hotel Vela, perquè és normal en aquests moments i en aquestes circumstàncies. I els poders públics utilitzar la pedagogia per explicar a la ciutadania el perquè de les coses. Són les regles del joc, la confiança. Ara, la cultura de la seguretat i de la defensa. No de la defensa pensant solament en el tema militar, dels avions de guerra. No. La defensa dels valors democràtics, que implica que n'hi ha uns instruments de l'Estat que tenen permissió garantir aquest espai de llibertat.
D'acord. Instruments són la policia i, per què no, també les forces armades.
D'acord, però l'única cosa que es pot... D'acord, bueno, d'acord, d'acord, sí, no en l'últim. Sí. D'acord.
Sí. No, 40 anys.
No, no, ni ara però ni ara fa 40 sí. anys. Sí. No, no, perdone, no. La primera cosa que haurien de fer les forces armades és que en les casernes, per exemple, hi hagueren les mateixes banderes que en les casernes dels Mossos d'Esquadra. Punt número 1.
Estic
punt número 2. Que quan entres entengueres que estàs en un territori o en un país que té un idioma cooficial i que també és oficial i que el poden parlar i que, a més, la gent que entra té dret a usar-lo. També els soldats, per exemple. Quan aquestes forces armades comencen a fer aquests gestos, quan no es dediquen parlaven de testosterona identitària, amb aquestes banderes que han posat per tot el passeig marítim de Barcelona com si això fos una colònia, quan entenguen algunes coses, també hi haurà gestos per l'altre costat. I pel que fa a la policia, d'acord, sempre que el seu màxim responsable polític, que és el ministre d'Interior, no tinga la conversa que vam sentir fa un parell de setmanes amb el director de l'Oficina Antifrau de Barcelona, de Catalunya, i les converses que segurament no haurem entès mai. És a dir, confiança, col·laboració, identificació, tot el que vostè vulgui. Des de l'altra part, confiança, col·laboració, identificació i honestedat. Compartida, eh? Per tant, el senyor ministre d'Interior hauria d'haver dimitit i els sindicats de policia li haurien d'haver demanat la dimissió i, per tant, l'exèrcit a Barcelona i a Catalunya s'hauria de començar a comportar com un exèrcit també català. No ho fan? Bueno, doncs aleshores hi ha desconfiança, falta de col·laboració i reticències, però almenys en una part de la població, entre la qual m'incloc.
Bueno, jo no comparteixo aquesta reflexió, però
no m'imagine, però jo la faig.
L'accepto. Jo parlava de, perquè això seria part d'una...
No, vostè deia que necessitàvem l'exèrcit als carrers.
No, jo he parlat de la implicació de les forces armades en el compromís de la defensa dels drets i de les llibertats com un instrument important del que qual
disposa... Però això és la feina de la policia.
I de l'exèrcit. En el sistema democràtic, sí. Com a la França, com a la Bergie, com en Alemanya. Vull dir, hem d'entendre que davant aquests reptes tenim uns instruments democràtics sota el control del govern democràtic, perquè no és com en èpoques del meu conegut, el Giuseppe de Bergontini, no? Guerra i violència i l'exèrcit com un poder aparte de no. En aquests moments, en aquest país, afortunadament...
I això ara, pot passar? Pot passar? Volem l'exèrcit al carrer?
No.
Home, jo crec
si fos necessari, però haurien de cridar a l'exèrcit pel control...
És una qüestió de sentit comú.
Tal com diu l'estratègia espanyola de seguretat.
És sentit comú que l'exèrcit sigui al carrer per tota aquesta qüestió?
Anem per parts. A l'exèrcit, quines eines té? Per exemple, jo tinc un problema navegant al mar, i qui m'ajudarà?
La Guàrdia Civil del Mar.
La Guàrdia Civil del Mar. Sí. Això és part de l'exèrcit.
No és un tema de competències, vale. Ja som sempre.
Un altre tema, per exemple, el problema jihadista que parlàvem.
La Guàrdia Civil no és part de l'exèrcit.
I s'està treballant molt bé.
Perdona, aquí és un cos militaritzat, però no és el cos de, no, és, no forma part de l'exèrcit.
Bueno, estic plantejant el tema de seguretat, comú, en el sentit de la proporcionalitat de les eines que tenen. És a dir, m'ho invento, una policia local no té que tenir una tanqueta. La tanqueta no té cap sentit dintre d'una ciutat. Tenint en compte que a Bèlgica sí que n'hi ha, que tu ho has explicat. Però hi ha, per exemple, una necessitat d'intervenir en missions de pau, com està fent l'exèrcit espanyol, a molts territoris del Mig Orient. Per què? Perquè és necessari. És a dir, tu has d'actuar on està l'origen del problema. I no pots anar, m'ho invento, amb una pistola o una arma curta, amb una porra, amb una tanqueta, amb un avió...
La discrepància és el nivell de...
Per exemple, un altre tema.
Sí, però sembla... I que facilita aquestes coses, perquè jo ara no veig, no, ni veig, ni ganes, l'exèrcit al carrer.
Em sembla molt estrany
l'exèrcit al carrer, però recordem amb la vaga de controladors aèris, els vam tenir a l'aeroport, i l'aeroport va funcionar amb l'exèrcit,
o a Madrid en el metro, de l'any 76... I a vostè li agrada ballar? Pues a mi no. Perquè són situacions d'anomalia que podem evitar perfectament. I torna a dir-ho. A més, en aquest país ara vivim una altra situació en la qual no ve l'exèrcit o no vindria aquí, tindria una intervenció o una presència en el carrer, diguem-ne, d'àrbitre, com no ho és el Tribunal Constitucional. Jo vull poder-me fiar d'una gent i considerar-los àrbitre, no considerar que estan ahí i que en un moment determinat...
Àrbitre entre qui?
No. Àrbitre entre dues posicions polítiques per les quals... No, sí que té que veure. I
no,
tant que té que veure.
Bueno, no
home, abans vostè ha dit, home, hi ha conseqüència de 40 anys de dictadura, hi ha una sensació a Catalunya que determinats uniformats doncs no agraden. I jo li dic, igualment, hi ha unes actituds que no són dels 40 de la dictadura, sinó que s'han allargat, que fan que alguna gent no estiguen tan gust en segons quins uniformes, i que els demanem, i no hi ha manera, que facin gestos de normalitat i d'adaptació als moments que vivim, i no els fan des de fa 40 anys. I com que no els fan, en alguns casos, torno a insistir, vostè presentes com a voluntari a les Forces Armades i entre parlant català, que hauria de ser absolutament normal. Ara, doncs com això no és així...
No hi ha
així,
voluntaris, doncs, són professionals.
Perdoneu, però aquí hi ha un altre problema també, que és vostè planteja...
Voluntaris, senyor
Gil, planteja que l'exèrcit pugui tenir algun tipus de paper a la lluita antiterrorista, però al final policia i Mossos d'Esquadra no s'entenen. Policia i Mossos d'Esquadra no s'entenen. No comparteixen tota la informació.
No, amb tot el respecte i tota l'educació del món...
Què va passar a Terrassa ara fa un any? Hi havia una operació dels Mossos d'Esquadra amb un infiltrat i la policia espanyola gairebé tira en òrrits aquesta operació perquè no sabien que era un infiltrat. És la demanda clàssica dels Mossos d'Esquadra que fa molts anys que sentim, que no estan compartint tota la informació que podria facilitar a Madrid la policia espanyola, la Guàrdia Civil en la lluita contra el terrorisme.
Jo faré una resposta, la meva experiència, la meva informació, que n'hi hagi problemes de coordinació que s'hagin produït i que es puguin produir en el futur en un estat com el nostre, en el qual n'hi ha un model de pluralitat policial, com el que tenim, la China, que és una policia integral, el cos de Mossos d'Esquadra, dos cursos estatals, la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia, i 1.800 cuerpos de policías locales, que n'hi hagin algun tipus de problemes de coordinació, no s'ha de produir, però a vegades es poden donar. Ara, el que sí és cert, i en aquesta taula ho diré tranquil·lament, amb tota la llibertat del món, és que n'hi ha una molt bona coordinació i relació entre els diferents cossos de l'Estat que participen en la lluita antiterrorista, i el cos de Mossos d'Esquadra participa, i l'Ertzaintza participa, i n'hi ha mecanismes de coordinació. Lo qual no vol dir que en algun moment determinat, perquè això també pot passar a França entre la gendarmerie i la Policia Nacional Francesa, que va passar a la Bèlgica fa molts anys.
Bueno, és que a Bèlgica tenen tantes policies. Exacte. Que no hi ha manera d'avançar-se.
Jo penso que hem de fer un discurs també realista. Les coses no estan tan malament com algú pot pensar. Al contrari, en l'àmbit de la seguretat pública de l'Estat espanyol s'està fent una tasca estupenda per part de tots els operadors, el cos de Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, el cos de policia i les policies locals. I parlo de Catalunya, que és un lloc, entre cometes, desenvolupa la meva vida professional, també estan implicades en aquest repte, que és aquesta amenaça que estem visquent actualment, amb tota la claretat del món, i que, si no m'equivoco també, a l'última Junta de Seguretat de Catalunya es va donar un pas endavant en relació a que el cos de Mossos d'Esquadra pugui també participar en mecanismes de caràcter internacional, cosa que comparteixo totalment. Ara, lo de l'exèrcit, bueno, mire, aquí l'Estat espanyol es va aprovar l'any passat, si no em falla la memòria, la Estratègia Espanyola de Seguretat, si no m'equivoco, no? Perfecto, igual que en Francia tienen una, en Italia, en Estados Unidos, en Australia. Además, las Fuerzas Armadas tienen un papel importante en los centros estratégicos de comunicación, centrales nucleares, evidentemente, porque la policía numéricamente tiene unos límites y unos condicionamientos. Aleshores, que el exército falle control preventivo en determinados puntos estratégicos que afecten a la seguridad interior del Estado es totalmente sensato. I forma part d'aquest principi de la cultura de la seguretat i de la defensa. Obro parèntesis. Totalment democràtiques,
D'acord. Senyor Gil, 27 anys de policia, d'inspector de policia.
No, perdó. Porto 37 anys a la seguretat pública. Des de l'any 1979 a l'any 1995 al Ministeri de l'Interior. I del 79 al 82 en la lucha antiterrorista en Pamplona.
Molta sort.
A vostès, molt amables.
Per la feina que estan fent, perquè bàsicament estem a les seves mans.